El cor de la Costa Daurada i del Delta de l'Ebre batega amb el mar. Batega gràcies als homes que durant generacions han agafat les barques i han sortit a guanyar-s'hi el jornal. Dels valents no hi ha ningú que em pugui dir res, en diu Ramon Forner. I dels covards sí que en parlen, perquè som vius. Són paraules de l'Ignasi Revés, l'autor del llibre Històries de la Mar, de la Costa Daurada i del Delta de l'Ebre, llibre que es presentarà aquest dissabte al migdia al Centre d'Interpretació de la Pesca i que avui ens acompanya al Sempre amb tu. Ignasi Revés, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, alguna de les paraules que es poden llegir a la contraportada d'aquest llibre, un llibre inspirat, basat en les històries de la mar, en les històries de la nostra costa, la costa tarragonina, que explicarem en uns instants amb l'Ignasi Revés, però també ens acompanya el regidor de Cultura de l'Ajuntament de la Milla de Mar, Vicent Lleó. Vicent, molt bon dia.
Molt bon dia, Vicent.
I també que serà doncs, un dels que intervindrà en l'acte de presentació. Si em permets, Vicent, comencem pel llibre, comencem per les històries que ens explica l'Ignasi Revés en aquest llibre. Històries de la mar, de la Costa Daurada i del Delta de l'Ebre. Permetem, Ignasi, que per començar et faci una pregunta molt directa, perquè tu ets nascut a Sarroca de Lleida, si no m'equivoco.
Sí, sí.
I ara vius a Reus?
Sí.
Correcte. Una persona del camp, de la terra, com... s'inspira per a parlar de la mar. Quins lligams té o com li sorgeix aquesta inquietud?
Diguem que aquest és un llibre d'encàrrec. Vull dir, no és de que jo hagi tingut la idea de fer aquest llibre. Uh-huh. Els editors buscaven una persona que fes la segona part, la continuació d'un llibre que es diu Llegendes de Mar de la Costa Brava. I m'ho van encomanar a mi. Uh-huh. Van encomanar a mi i des de la primera entrevista, veïna Cambrils, la segona entrevista ja va ser aquí, a la Mella de Mar, des de la primera ja ho vaig veure de que no n'hi havia de llegendes. Ells, els pescadors, no me'n sabien explicar de llegendes, però sí històries que els havien passat. I a la primera, a la segona, a la tercera, veient que no hi havia llegendes, vaig decidir centrar-ho en les històries que m'explicaven. I, per tant, aquest és un llibre d'històries de mar.
Uh-huh. Parles d'històries de mar, de gent de Cambrils, d'aquí de la Cala, de la Milla de Mar, de l'Ampolla, del Serrall o de Calafell, de les Caes d'Alcanar, de Sant Carles de la Ràpita, de Salou, de Torredembarra, Altafulla i de Deltebre. Has rondat totes les nostres poblacions costaneres descobrint aquestes històries. Per posar-nos en situació, aquelles que més t'han marcat, aquelles que més t'han cridat l'atenció, aquelles que creus que són més destacades del llibre.
Home, la central per mi, per mi. Uh-huh. Des del meu punt de vista és el dia que vaig anar al Serrallo i vaig parlar amb l'Horros de la Guita, que tenia, llavors en diria 93 anys, ara en té 95, conserva tota la memòria, i aquest senyor m'explicava que formava part de la Lleva del Biberó i que va combatre a la Fatarella i al front de l'Ebre. A part, ell era camillero, portava la camilla i carregaven els ferits i bueno, ja directament els morts, no? I clar, vull dir, jo aquell dia que l'estava entrevistant, m'he considerat que com si m'hagués tocat la loteria. I no dia, Ignasi, t'ha tocat la loteria, perquè el valor històric que tenia, el que em va contar ell, era incalculable. I també una que recordo molt de carinyo és quan vaig vindre a entrevistar amb el Miquel del Roig, el cantant d'aquí, de la Cala, autor de la Farola, que ja és quasi un himne, no? No sé si és l'himne oficial o oficiós de la Cala.
És l'oficiós, l'oficial no ho és, però sí que és l'oficiós.
Pues sí, me va impressionar perquè és molt, molt treballador, ha voltat molt, i curiosament, moltes vegades ens queixem de que els de la Catalunya del Sud no se mos coneix a les terres de Girona, per exemple, no? En canvi, el Miquel del Roig potser el coneixen més allà que no pas aquí.
Uh-huh. És possiblement, Vicent, és dels abanderats, no? De la marca
sí,
Cala cap al nord de Catalunya.
Sí, sí, tant.
Sí, sí. No, i també he conegut, aquest llibre és un llibre molt calero, i jo no el dic per vendre-ho, però és que no només surten molts caleros, surt el Miquel del Roig, surt el Peret de Gel, la seva dona, la Maria Brull, surt la família dels Catalí, no? Bernat Margalef i son pare Vicent, i la dona del Vicent,
la Teresa.
Sí, però el bo del cas és que l'altre dia el vam presentar a Tarragona i el senyor que surt al llibre, que diu Jordi Albiol, li diuen el Jordi de la Parrota. I resulta que aquesta casa és de l'Ametlla de Mar, perquè la família va dir que la seva mare era de l'Ametlla de Mar. El dia que vaig anar a Salou, vaig parlar amb el cap de Sucre. Aquest senyor era de Salou, però l'havien vingut a tindre aquí a l'Ametlla de Mar, perquè a part se diu Pepito Brull. Brull és un cognom de l'Ametlla de Mar. I el dia que vaig anar a Torredembarra, vaig parlar amb un senyor que es diu Gabriel Comes, que és professor a la URB. Aquest senyor és de Torredembarra, però com veuràs, Comes és un cognom d'aquí, doncs és Patiquet.
El cert és que els moviments migratoris que van haver doncs, durant una força època aquí a l'Ametlla de Mar doncs, van fer que molts pescadors anessin a parar a altres costes més al nord del nostre municipi. I és veritat doncs, que a Salou hi ha força persones que provenen del nostre municipi. Vicent, tu segur que en aquest cas pots apuntar alguna coseta.
Home, a Salou has de pensar una cosa, que tinc encara part de la meva família que se'n va emigrar fa molts anys. No es dediquen com ningú ja pràcticament a la pesca, són els apodats follanius, que són lleó, i encara pues, veus amb un tio que té un botet allà al Club Nàutic, que quan és l'època de pescar el calamar se'n va a pescar el calamar, o quan és l'època d'anar al bonito se'n va al bonito, i vull dir, no té cap problema, no? Però jo estic segur que, com jo, també hi ha molta gent que té família a tots els ports de pesca. Un dels casos més curiosos que tenim és el de Palamós, no? que va sofrir una gran immigració del nostre poble, no? Per lo que parlem del llibre, és bonic que algú se'n recordi d'aquelles històries que molts llibres no conten, no? Vull dir, aquelles històries que són normals, que més aviat s'expliquen quan, com aquí diem, quan anem a la punta del Moll o a la punta de Bugarró, que els abuelos allí expliquen, te'n recordes d'això? O com també ha tractat aquesta història del tio pequeño que diem aquí, que aquí la coneixem, que és la cançó de la farola, però la veritat és que és la història del tio pequeño, d'un home pues, molt senzill, que molta gent del poble coneixia i tractar-ho amb més de carinyo per una persona que no és d'aquí i ni és marinera encara li dona més mèrit.
Ignasi, en aquest sentit, clar, el Vicent ho apuntava, convertir aquestes històries que són, doncs, com les receptes de cuina però populars del nostre municipi, explicades boca a boca perquè són les històries nostres de poble, de mariners, de tradició pesquera, explicar-les i plasmar-les en un llibre, a més, amb una naturalitat com tu plasmes, és un treball molt, molt costós i que suposo que ha degut tindre els seus mesos i el seu any de treball.
Dos anys. No un any, no dos. No, quan em van acompanyar aquest llibre jo els vaig demanar una sola cosa. Temps. Temps, perquè jo ja venia de fer dos llibres d'esmorzars de Forquilla que m'havien costat un any.
Mira, ja parlem de receptari, també.
Sí, també, en aquest cas, de molt de fato. I clar, jo ja sabia el que era això. Jo vaig dir, millor que mos ho prenguem amb temps, perquè aquestes coses volen temps. I no, moltes vegades no ho encertes a la primera, aquí és l'entrevista, o a la segona, has de donar una mica de toms. Llavors, pues, també, un cop jo anava amb una gravadoreta, els gravava, llavors m'ho escoltava, i clar, li havia de donar forma a cada capítol, no? I clar, tot això vol temps. Però el que dieu de les històries normals i corrents, jo considero que també hi ha literatura a les coses petites. No, moltes vegades ens pensem que una gran història és aquestes que conten triomfs de guerres, de conquestes. No, moltes vegades la literatura és les coses petites. I és aquí, crec jo, des del meu punt de vista, que hi ha l'encant.
En aquest encant que vols expendre en aquest llibre Històries de la Mar, de la Costa Daurada i del Delta de l'Ebre, la Cala hi té una mica de paper important, no només per les entrevistes locals, també per aquestes persones que acaben sent provinents del nostre municipi, però quan parlem del tema local, entrevistes a tant a gent de la família del Catalí com també a la família de Gel, en parles d'aquestes dues famílies, pesqueres per tradició i quasi bé des de naixement, però també et fixes en altres qüestions del municipi, en altres tradicions que al final han acabat relacionades amb el món pesquer i que acaben sent tradicions nostres, com per exemple les nostres festes majors de la Candelera, que sens dubte venen marcades per una tradició o per un element que va passar fa molts anys, que és que els pescadors doncs, van decidir traure la Mare de Déu a una processó per demanar doncs, que les barques tornessin a port. I d'això que era mig llegenda, mig realitat, o com vulguem compartir-ho, també n'expliques, també en parles al llibre en aquest sentit.
Sí, sí, el del temporal de l'any, si no recordo malament, de l'any 1948, que diu la història o la llegenda, perquè a vegades aquestes coses se van deformar una miqueteta i llavors al cap d'un cert temps ja és llegenda, no? Que van treure la Mare de Déu, que hi havia un temporal molt fort al mes de gener, me sembla, a l'hivern, I llavors, pues, automàticament, quan va arribar a cert puesto, la imatge de la Mare de Déu se va calmar el temporal, no? I, bueno, clar, jo la primera persona calera que vaig conèixer ja fa molts i molts anys és la Chantal Comes, que em coincidia a Tortosa fa 10 o 12 anys, i ella ja me dia, la candelera, no? I em estranyava jo, perquè normalment les festes majors a l'hivern són per Sant Antoni. Són per
patró allà, dels animals, eh? Correcte.
Sí, al meu poble, a Sarroca, per exemple, ho fan per Sant Antoni. I les festes d'estiu normalment acostumen a ser pel 15 d'agost, que és la gran majoria de puestos. Però no, a l'Ametlla de Mar, mira, ho fèieu per la Candelera, no? I llavors, pues, vaig veure... Jo no sé si és a partir de llavors, o és que llavors cobre un fervor especial, no? Aquesta devoció per la Candelera, però jo ja sé, no sé si és l'institut o l'escola...
L'institut, l'institut, sí, sí.
L'institut se li va tirar la Candelera i que hi ha molta devoció. Veure, jo ja sé que lo de les candeles, no? Jo vaig ser escolar al meu poble fa molts i molts anys, ja sé jo que és la tradició aquesta, però va ser bonic descobrir aquesta història.
De fet, i t'ho apuntarem, Ignasi, i amb Vicent ho compartirem, durant molts anys, qui va portar la Mare de Déu van ser els marinos, diguem-ne, els joves que feien la mili, sí. de marino, i bueno, ara s'ha transformat una miqueta tot, ha perdut, diguem-ne, el component tan religiós que tenia fa uns anys enrere, s'ha quedat més com una tradició popular d'aquí del municipi. Sí que és cert, però, que segueix tenint una component religiós, però és cert, no?, que aquesta tradició està molt vinculada, està molt relacionada amb la nostra història local, Vicent, amb la nostra història pròpia lligada a la mar.
Sí, bueno, la tradició, la baixada de candeles, pues, se mos ha dit, aquí molt bé ho compta l'Ignasi, que durant el gran temporal que va veure hi havia moltes barques, i per tal de fer llum, molts van baixar en candeles, però també es va baixar la Verge Candelera, i fet casualitat, llegenda, no ho sé, jo en aquella època no havia naixut, no? Vull dir, no ho puc dir, però fet o casualitat, segur que va mainar el temporal i les nostres barques van poder arribar a port sanes i estàlvies. Vull dir, pensem que en aquella època moria molta gent a la mar, i clar, suposo, també ho desconeixo, si abans de l'any 1948 si ja es feia la professó, ho desconeixo totalment, vull dir, no sé cal cas tampoc, però que podria ser perfectament l'arrencament de o la tradició de lo que és el professor, lo que és la... Però el que tinc entès, la devoció a la Verge Candelera ja és bastant, bastant arrelada des de fa dos segles ja al poble.
En aquest llibre, Ignasi, podrem trobar llegendes, històries paregudes en aquests components, és a dir, a creences religioses vinculades amb el món de la pesca, en aquestes històries de la mar?
Ara mateix no recordo. Bàsicament, el que és més llegenda és lo d'Altafulla, però l'Altafulla és lo de les bruixes. Lo de les bruixes d'Altafulla, que aquell pescador... que de bon dematí se troba la barca mullada i s'estranyi com és que té la barca mullada i un bon dia s'amaga dins de la barca, no? I llavors pugen tres bruixes i, bueno, se l'enduen amb un... Diuen, vara per tres, i es veu que la barca no arrenca, no? Diu, aquí n'hi ha alguna que està embarassada, diu, vara per quatre, i llavors arrenca la barca, no? Clar, realment és aquest que està amagat. Llavors, quan arriben a puesto, baixen de la barca i ell, aprofitant que no hi són, cull unes herbes exòtiques, perquè és un país exòtic, i llavors, pues, bueno, arriben les bruixes, pugen a la barca, tornen una altra vegada cap a Altafulla, i l'endemà, quan ho explica, resulta que aquelles herbes eren d'Amèrica, no? És això, bàsicament, més la llegenda. O el dia que vaig a Calafell, el senyor que vaig entrevistar me diu que les llegendes se les inventen els que no poden sortir a la mar perquè fa mal temps i es queden a la taverna amb el pornet de vi. Per tant, vull dir, component religiós, mínim, perquè jo el que he descobert és que la gent de la mar, ho dic sempre, que és gent que curiosament toca molt de peus a terra, perquè no es pot permetre badar ni un sol moment al mig de la mar perquè els hi va la vida, d'acord? Per tant, molt poques llegendes, molt poquetes coses de fantasia.
En aquestes històries de la Mar de la Costa Daurada i del Delta de l'Ebre, com hem dit, transcorres per les històries d'alguns dels municipis de la nostra costa. Trobes moltes similituds en les històries explicades per unes persones i per altres, o veus diferències depenent del municipi?
Home, hi ha coses que s'assemblen i coses que són diferents. Per exemple, és la gana. La gana que es passava als anys 30-40. Bueno, tot això empeny a tots els caleros, anant a Torredembarra, a Salou, a Palamós mateix. Ho explica el Vicent Margalef, catalí, que és com un pobal d'aigua, no? Que es va sobreixint. Pues la població pescadora de l'Ametlla del Mar no dona bé. El dia que vaig a la Ràpita m'expliquen, diu, no et cases amb un pescador, que hi ha molta gana. Clar, això d'aquí és molt comú. El dia de Cambrils, perquè ja són gent d'una certa edat, els que entrevisto ja tenen 60, 70 anys, fins i tot 80. Uns orígens de gana i de condicions dures de treball. El dia que vaig a l'Ampolla, el Guillem Comí, que per cert també havia sigut corresponsal de premsa als anys 80 per aquí baix, a les Terres de l'Ebre, doncs m'expliqué que els mariners anaven descalços i que tenien tot el salobre enganxat als peus, i això al mes de gener, al mes de desembre, al mes de febrer, que fa molt de fred. I clar, això d'aquí és el comú, no? La misèria d'allí on se ve. Uh-huh. I el diferent, doncs, per posar simplement un exemple, és la forma de parlar de cada poble, perquè no es parla del mateix a la Cala que del Tebre, o que la Ràpita, o que Cambrils, o al Serrallo de Tarragona. Uh-huh. I vas veient que los vents, los peixos, ara no m'ho faig repetir, perquè jo soc terrista, així com diria aquell del Serrallo, soc uh-huh. de terra endins, però vas veient que a cada poble tenen les seves paraules concretes, i és això el que enriqueix el llibre, no? Són les particularitats de cadascú, de cada poble pescador.
Aquells detalls, aquelles qüestions més autòctones, no? Més pròpies de cadascuna de les localitats que transcorres en aquest llibre. Deixem ja, que estem a la recta final de l'entrevista, fer un recordatori, o millor dit, explicar-ho, perquè tot això que hem estat parlant, tot això que hem estat comentant d'aquest llibre Històries de la Mar, de la Costa Daurada i del Delta de l'Ebre, es podrà conèixer en primera persona, amb tu mateix, Ignasi Revés, l'autor del llibre, aquest dissabte al migdia, aquest dissabte 7 de novembre, a partir de les 12, al Centre d'Interpretació de la Pesca. I seràs allà, no?
Sí, i tant. El presentarem aquí a la Cala. Uh-huh. I, bueno, parlarem d'aquest procés que ha significat el fer llibre, però també el contingut del llibre, no? És això, intentar acostar aquestes històries d'una banda a la gent del terra endins, perquè moltes vegades jo, que sóc de l'interior, de molt de l'interior, tot i que ara visc a Reus i tinc la mare a propet, quan ets petit i vas la primera vegada a la platja, bueno, se t'il·luminen els ulls, perquè, clar, quina estesa d'aigua, a part el meu poble és molt sec, i no hi acostuma a ploure gaire, i clar, quan veus la mar i veus aquell bé de Déu, doncs, bueno, clar, d'una banda, perquè tota aquesta gent de terra endins pugui conèixer de primera mà la vida del pescador i la vida, tal com veu la gent de la mar que té al davant, no? Perquè sempre és bo sàpiguer com veu la gent del terreny o el que té al davant. Però d'altra banda també he intentat que almenys, com a mínim, la gent de la mar, que els intento retratar, se sentin una miqueteta, com diria, que sigui un retrat mínimament fidedigne, no? Que no vegin que els estic parlant d'una altra cosa completament diferent de lo que tenen a davant, sinó que s'hi sentin identificats. Mm.
Doncs això com comentàvem, aquest dissabte al migdia, a partir de les 12, al Centre d'Interpretació de la Pesca, una presentació d'aquest llibre que estarà amb l'autor, amb l'Ignasi Revés, però també acompanyaran a Josep Martí, el secretari de Comunicació del Govern de la Generalitat en funcions, i també Vicent Lleó, regidor de Cultura. Vicent, també adreçar unes paraules al municipi per convidar en aquest acte, perquè realment, doncs, coneguin aquesta història, aquest llibre, i també doncs puguin descobrir les entranyes de la història local pesquera.
Per començar, jo molt segur que no soc pescador, vinc de família de pescadors. La mar, com molts la tenim sempre al nostre cor, és un llibre per llegir, la veritat, perquè amb aquelles històries que s'apliquen de Torredembarra, com les d'Altafulla, però com les de la Ràpita, estic segur que molts mariners i molta gent d'aquí del poble ens sentirem identificats, no? I sobretot m'agradaria agrair a l'Ignasi que hagués pensat en el nostre poble, que hagués fet aquestes tres entrevistes tan maques, a Miquel, a Miquel del Roig, en la història del Tío Pequeño, contant una cançó que, com ell diria, que és un himne, però també amb una llegenda, o llegendes vives, desgraciadament Vicent ja no hi és en altres, però encara hi viu son fill, continua la tradició marinera, i com és lo tio Peret de Gel, com els dos fills que continuen en el grup Balfegó amb aquesta indústria pesquera de la Tollina que tant ens aporta. Espero que vingui molta gent i segur que no sortirà descontenta, perquè és un llibre de veritat maco, eh? Vull dir, he tingut la sort de poder llegir així en primícia, gràcies a l'Ignasi Tornari per enviar-me'l, però que és un llibre agradable i que et fa sentir ratos bons i recordant altres històries d'altres pobles i sobretot del teu.
Uh-huh. Si m'ho permeteu, per acabar l'entrevista, m'agradaria seguir llegint al final de la contraportada. Diu així: gent de mar que ha parlat del millor i del pitjor de la vida a la mar, dels àpats a bord, dels temporals, de la pesca, de la tonyina i d'aquelles angules, els fideus dels pobres, que comencen a ser, com tantes altres coses, només un record. Si agafen aquesta sàrcia, que també és un llibre, i trobaran enredades les millors històries que ens han deixat unes quantes dècades de pescadors del país, les il·lusions, els encerts i els fracassos de tantes vides lligades al mar. És així com es presenta aquest llibre, Històries de la Mar, de la Costa Daurada i del Delta de l'Ebre, que podran descobrir amb la presentació que es farà al nostre municipi dissabte 7 de novembre a les 12 del migdia al Centre d'Interpretació de la Pesca, l'antiga confraria de pescadors. Gràcies, Vicent Lleó, regidor de Cultura, per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
I també, per suposat, moltes gràcies a l'Ignasi Revés, l'autor d'aquest llibre.
A vosaltres.
I nosaltres continuem amb el Sempre amb tu.